9 i 25 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Ja hem tornat a la normalitat i, per tant, tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, en Jaume Pla, en Víctor Alexandre i l'Eduard Gené. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Després del parèntesi electoral, ja els tinc aquí els tres. També falta el Jordi Mussoi, que probablement s'afegirà més endavant en aquesta tertúlia. Veig que van tots amb la premsa, estan llegint aquí els diaris. El que voldria saber d'entrada és que els van semblar els resultats electorals de diumenge a Catalunya i Sant Cugat, i sobretot com veuen l'escenari polític que s'ha obert ara, tenint en compte que probablement el resultat de Convergència ningú se l'esperava i que això ha pogut canviar alguns dels plans que potser les forces polítiques tenien. Dit això, qui vulgui començar, comença. Qui dispara? Eduard, si mous els ulls així, no ho poden veure des de casa. Per tant, comença.
A mi m'agrada que em consideris dintre de la normalitat, o sigui, nosaltres representem la normalitat, cosa que m'agrada.
No, ho dic perquè no, haig d'explicar per què ho he dit.
Que sí.
Que sàpiga la gent que hem estat durant 15 dies en campanya, que vam tenir certes entrevistes electorals que vam haver de fer, perquè nosaltres consideren que s'havien de fer, tot sigui dit, però que ara tornem a la programació normal de Cugat.cat, que és fer aquestes tertúlies.
Sí, estic absolutament d'acord amb tu.
Com vulguis.
Escolta'm, jo el que penso, i ho comentava abans amb micròfon de tancat, que no hi havia ningú, ni el gran Darbó, que podia preveure una cosa com aquesta. Els resultats han sigut bastant diferents dels que la majoria de gent es podia imaginar. Però una vegada produït aquests resultats, jo penso que el que sí que queda clar, em sembla a mi, és que hi ha una majoria, que en tot cas amb diferents matisos, podríem dir, però hi ha una majoria que realment segueix amb la idea de la recerca de la possibilitat de la independència. Per tant, en aquest sentit, sí que s'ha encertat, però no amb aquella majoria absoluta que es pretenia, per una banda. Jo sí que penso que és un hàndicap el fet de les votacions arribar al 69,7% de participació, tot i que Sant Cugat, com sabem tots, doncs això va arribar al 80 gairebé, que sempre és una mostra i es produeix amb freqüència, però penso que el camí iniciat en un moment determinat, que semblava que la manifestació de l'11 de setembre començava a marcar, jo penso que segueix, que continua, continua. El que passa que, fixeu-vos que jo recordava sempre que això és un procés lent. O sigui, és un procés, probablement, que no es pot tirar enrere, o sigui, hi ha, a partir d'aquí, ja segueix endavant, segur, és irreversible, però que és lent. I després, en quant a la situació tal com queda, jo personalment penso que la posició en principi d'Esquerra Republicana en el fet de dir nosaltres mantenim un suport pel que fa referència a intentar buscar aquest referèndum per fer-lo i quan més aviat millor és bo, i el no situar-se, el no integrar-se en el govern, per mi és una cosa intel·ligent, és intel·ligent, en alguns casos algú li semblarà que això no ho hauria de ser, se li diu contínuament, però a mi em sembla que aquest és una manera bastant intel·ligent de guardar les possibilitats de poder influir realment en aquelles coses que caldria que seria tota la part social.
Més opinions. Víctor, com ho has vist?
Bé, d'entrada dic que podem estar contents d'això que deia l'Eduard, de la participació, és a dir, hem arribat gairebé al 80% a Sant Cugat. Em sembla que és amb Sabadell, si no m'equivoco, les dues primeres ciutats que han tingut més participació de totes. No?
La primera és Sant Cugat, eh?
És que em sembla que hi ha una altra que estava igual. Però és que no...
Hi ha un poblet petit que no recordo que va assolir gairebé el 90, però que és poc significatiu.
Clar, si són 20 habitants i voten, clar, sí. Per tant, està molt bé. A més, de tota manera, els resultats de Sant Cugat tampoc són diferents del que han estat en el conjunt de Catalunya. Bàsicament, ha estat una mostra del que ha passat al Parlament. Evidentment, ha guanyat Convergència. En aquest cas, ha passat a segona força. Simbòlicament, ha passat a segona força Esquerra. I a més, hi ha hagut una derrota del que en diríem el front espanyolista. No sé quan, hi ha tot arreu, vull dir, a Catalunya. Fins i tot comptabilitzant els vots de partits que finalment no han sortit. En el sector catalanista, Solidaritat, i en el sector espanyolista, UPyD. sumant tot això, traient-los o posant-los igualment, el resultat està determinant. És veritat que, clar, Convergència doncs, esperava un resultat molt més òptim. Jo crec que en conjunt la gent s'ho pensava, fins i tot aquells que no voten aquest partit. I ha estat una sorpresa això. De tota manera, és evident que aquests vots han anat a parar a Esquerra Republicana, però Esquerra Republicana hauria de tenir en compte una cosa, i és, en lloc de pensar en els seus militants, que són pocs, hauria de pensar en els seus votants. Perquè quan la gent vota, un partit, sigui el que sigui, ha de complir les seves promeses, no? ha de complir el seu programa, i ha de voler escoltar i no trair la confiança que li han donat aquells electors. I aleshores, la major part del vot d'Esquerra Republicana aquesta vegada és prestat. És a dir, és gent que no és pròpiament d'Esquerra Republicana, sinó que creu que era important que Esquerra Republicana tragués un bon resultat per pressionar Convergència quan aquesta, en algun moment determinat, doncs, trontollés o tingués por, etc. No? És a dir, ens convé una Convergència forta, pensaven aquests electors, però també ens convé que hi hagi una força al costat que sigui prou forta, encara que no ho sigui tant, perquè empenyi en moments determinats. De manera que és un vot prestat. Aleshores, clar, si no tens en compte que el vot és prestat, aquells fidelíssims que formen part de el que digui la cúpula va a missa, aquesta gent no t'ho entendrà. I des d'aquest punt de vista, veus, amb això no coincideixo amb l'Eduard, en no voler entrar en el govern. A mi em sembla una actitud de covardia. Jo no la puc admetre de cap de les maneres. En el sentit que l'electorat t'ha situat en aquesta situació de privilegi, si en un moment determinat, quan també igualment tenies 21 diputats com ara, no vas tenir dubtes a formar part, parlo del segon tripartit, no del primer, del segon, no vas tenir dubtes a formar part del govern, fins i tot amb un partit que era netament espanyolista i amb un president que entrava en aquesta línia, no s'entén que en un moment determinat, en el moment més important de la història de Catalunya, quan cal un govern veritablement fort pels reptes que venen, tu et situïs a veure les coses des de la tanca. No? És a dir, la part dolenta, la part negativa de la història, que seran les retallades, perquè s'han de fer perquè no hi ha ni 5 de calaix, doncs això s'ho menjarà Convergència, l'erosió i el desgast se'l menjarà ella, i jo estic al darrere empenyent de tant en tant en cosetes puntuals del país. No? De manera que quan hi hagi retallades, a mi no em podrà ningú criticar perquè jo no intervinc, jo no m'hi mullo. Escolti, vostè té programa social o no el té? Perquè si el té ha d'entrar al govern i aplicar-lo, ara que pot. Si no és que no en té, o si no és que li fa por entrar al govern i no vol assumir les conseqüències d'aquest desgast. I pensar de dir, mira, si Convergència s'erosiona durant aquest temps, després apareixeré jo, com el Braveheart, i aleshores recolliré el fracàs de Convergència. Jo crec que no s'hi val, des d'aquest punt de vista. De manera que la pregunta seria, en definitiva, si un partit no es veu en cor de governar una autonomia, com pot arribar a governar una independència?
Jaume, que feies que sí quan escoltaves el Víctor en algunes coses.
Sí, totalment d'acord. Totalment d'acord amb aquesta opinió, perquè, esclar, Eduard diu que ha sigut una mica intel·ligent, però ha sigut covarda i ha sigut pràctica per ells.
És intel·ligent per ells, exacte. Però, clar, sí.
Però fa dos dies l'Oriol Junqueras va dir que estaria disposat a acompanyar el president Mas per Europa, perquè ja ha sigut parlamentari europeu, coneix totes les grans figures de Brussel·les i estava disposat a acompanyar-lo. Evidentment no ho pot acompanyar com a partit de l'oposició, l'ha d'acompanyar si està dins del govern. Si no, no és creïble.
Si no és per sortir a la tele.
Si no és creïble. Però a més d'això, parlant de les estadístiques, l'endemà mateix del referèndum, de les votacions, va dimitir, va presentar la dimissió el president de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
El CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió.
Aquest noi va dimitir, no li va acceptar la dimissió. Jo crec que no ho sabia ningú, heu dit que es havia equivocat tothom. Es havia equivocat tothom de Convergència. El resta, inclús els tertulians polítics que feien porres, quan s'han obert ara, l'únic que van equivocar en Convergència. Els altres sortien ens unidors, eh? Que el segon partit seria Esquerra, ja anava notant, eh? La davallada del PSC era claríssima, no? I l'entrada de la CUP se suposava. Bé, i això ha sigut perquè aquesta última estadística es va fer abans que sortís a les clavegueres del Mundo i les últimes declaracions del senyor Duran, que per mi han fet molt mal. Si hagués pogut fer-se una estadística 8 dies abans, no, no, 8 dies abans de les eleccions, haguera sortit això.
Sí, perquè restaven credibilitat al discurs de Mas.
Esclar, sí, sí, sí. Molt abans no hi havia cap fet d'aquests i el del Mundo ha sigut terrible. I esclar, pensava que era un boomerang i no, la gent s'ho ha cregut, no? Ara, com deies tu, precisament Convergència ha perdut 12 escons i Esquerra n'ha guanyat 11. Vol dir que el que
sí, el trasbàs està clar.
Ha quedat claríssim, no, no, que la independència s'ha radicalitzat.
I l'espanyolisme no n'ha guanyat, simplement s'han devorat entre ells, diguéssim.
Exacte, però Madrid estava molt contents de l'endemà, no sé de què estaven contents, perquè ara queda claríssim que els que hem votat independència. I això és així.
Amb això estem d'acord, com és.
No podran governar Convergència si no entra, de fet, a dintre els senyors.
Deixeu-me donar-li un cop de mà a l'Eduard en aquest raonament. I si Esquerra Republicana entra al govern, deixes l'oposició a partits que no estan a favor de la independència i la imatge que es dona a fora és que hi ha un govern a favor i una oposició en contra. En canvi, no és convenient que el govern de Convergència, sinó que és el que sortirà, sigui pro-independència i el cap de l'oposició també ho sigui, i la imatge sigui precisament que hi ha aquesta pluralitat i que, per exemple, no pugui haver-hi l'argument per part de l'espanyolisme de dir fixeu-vos com prioritzen la independència a lluitar contra les retallades?
Jo en fi...
Compte, perquè és una tesi que existeix també. Imaginem que ho deixem en mans del PSC, que està en contra de fer una consulta, ells diuen que estan a favor de la consulta legal, etc. Però vaja, que estan a favor de la unitat de l'Estat, i li deixes el discurs social a l'oposició.
Sí, però iniciativa i la CUP no compten o què?
La CUP sí, però iniciativa sí. No és mai
quin. Bé, aquí es veurà si veritablement iniciativa puja o baixa.
Però a veure, acabes d'avançar una mica el que jo anava a dir. I aquí penso que fixeu-vos, tota la participació de premsa estrangera, que diu mai...
Diu això que diu
l'Angelo. I encara continua. En molts casos està dient doncs, que efectivament ha guanyat l'independentisme per sobre de l'altre.
El New York Times insisteix.
Perquè, i llavors, jo penso que quan dic que la posició d'Esquerra és intel·ligent, ho dic des del punt de vista estratègic.
No, jo també ho crec, però per ells, no pel país.
No, però jo no estic d'acord amb això. Perquè, efectivament, quan tu, Víctor, dius aquí hi ha un vot per estat, és a dir, tots els partits tenen un vot per estat. Generalment, segons quins moments. El que passa que hi ha uns partits, com ho sabem, doncs els vots del PP són els vots del PP, i això és quasi és inamovible, o sigui, és un percentatge que es produeix amb petita diferència
no ha millorat,
Jo penso que la posició en aquest moment primer, a veure, jo penso que hem de mirar aquest tipus de coses no tant com un resultat que es produeix avui i ha de ser d'aquesta manera, diguem-ne, per sempre, perquè això no és així, això és dinàmic, i com que és dinàmic, penso que l'opció és dir, en aquests moments, davant de tot l'estranger, o sigui, Europa en aquest cas, i no només Europa, Estats Units, jo sempre dic el mateix, i a vegades se me'n foten, no? Ja ho sé, però jo dic, mentre els Estats Units, la Xina, Rússia i Europa no vulguin això, aquí no hi haurà independència. Mentre no ho propiciïn, mentre no donin el seu suport a aquest tipus d'actitud i facin el govern central de Madrid caure del burro i dir hem de deixar que aquests senyors diguin o no diguin el que volen.
Perquè això passi, Estats Units, que dius, hauria de veure que nosaltres anem de debò.
Sí, però escolta'm...
No que maregem la perdiu.
No, però és que no es mereix la perdiu. No. Quan el senyor d'Esquerra diu jo aniré a Europa acompanyant el govern amb això, el que està dient, per mi, de cara a l'estranger, és, fixeu-vos, aquí hi ha un país que el cap del govern i el cap de l'oposició estan d'acord amb aquest tema. És a dir, aquí hi ha un país, aquí hi ha un Parlament que en el seu 80-70% està d'acord amb això, això que està dient, i per país positiu. També és veritat que aquest aspecte social, això que dius tu, que no pujo al govern, no em mullo, no rebo el càstig si faig alguna cosa que no és correcta. Bé, o al revés, jo des de fora, perquè estic a fora, tinc la capacitat de pressió perquè l'altre, per aconseguir allò que a mi sí que em necessita, es deixi per aquí tocar, cosa que no ho faria si estigués a dins, perquè si estigués a dins probablement em diria una altra cosa. Jo continuo dient, a més estem parlant fins a dir una cosa que jo no sé quan durarà, és a dir, va durar dos anys a la legislatura, es va tallar per fer aquestes eleccions, i veurem quan duraran aquesta legislatura actual. Veurem.
Mira, l'any 2007, en Joan Ridao, criticant Convergència, va dir que no es pot repicar i anar a la processó. Ho deia en el sentit de quan es va fer la manifestació de l'1 de desembre pel dret a decidir, que hi havia anat Convergència, no? I el dia 6 de desembre celebrava la Constitució espanyola. I aleshores Joan Ridao li va dir, escolti, si vostès estan per una cosa no poden estar per l'altra, no es pot repicar en la processó i les dues coses. Bé, d'acord, tenia raó. Doncs aleshores el mateix s'han d'aplicar ara. No es pot repicar en la processó, no es pot estar en el govern i ser l'oposició. Està com governa l'ombra i no està l'oposició. Perquè, és clar, de dir, mira, jo t'acompanyaré per Europa i els catalans, que són els que ens voten, veuran que jo vaig a tot arreu i que en realitat, com que jo he estat per aquí, t'acompanyaré i aleshores jo m'emporto una quota de pantalla, volem dir, veus com el senyor Junqueras doncs va amb l'Artur Mas amunt i avall i va pel món i tal i tal, és a dir, la part televisiva, la part mediàtica, la part bonica, me l'emporto jo també. Ara, el dia a dia te'l menges tu. El govern de Catalunya te'l menges tu, perquè quan hi hagi retallades, és clar, si jo estic al govern, ostres, la gent que protesta, siguin metges o escombriaires o el que sigui, anirà contra mi també, perquè jo formo part del govern. En canvi, d'aquesta manera, estic allà i no em cremo. Qui es crema ets tu, i jo només apareixo a la tele a les coses boniques. Mira, escolta, això no s'hi val. A mi em sembla d'una mesquinesa inadmissible. Jo com a mi les sigles, sincerament, no m'importen. Jo no milito cap partit. No m'importa ni sóc mitòman amb les sigles. A mi els partits em semblen purs instruments per aconseguir coses. I per tant, i la cosa més important que té aquest país és aconseguir la seva llibertat. Aleshores, m'agraden els partits que lluiten per aconseguir aquesta llibertat. El que no pot ser és que un partit doncs dilati tot aquest procés en funció dels seus propis interessos de partit. Hi ha una cosa molt més important que el partit, i és Catalunya. I si aleshores, quan passa això que tu deies, Josep, entre el govern Esquerra Republicana amb Convergència i els de l'oposició, les forces, diguéssim, sobiranistes, comencen també a atacar aquest govern i Esquerra Republicana, vol dir que aleshores els fan el mateix. Els interessa més el seu partit, de dir, ara erosionarem Convergència, jo que sóc Iniciativa guanyaré aquest espai. I la CUP exactament igual. És a dir, entres en una lluita de partits on el país queda un altre cop arraconat. Si això passés en un estat independent, mira, escolta, són problemes d'un altre tipus. Però quan tens una cosa tan important, un repte tan important com és la teva llibertat, el tren està a l'estació central de Catalunya i puges, la gent ja hi ha pujat. La gent ja ha pujat en aquest tren. Ara cal que ho facin els polítics, cal que hi hagi algú que condueixi el tren. I si no tenen esma de fer-ho, doncs aleshores el país se sent profundament decebut. Jo crec que Catalunya necessita que Esquerra Republicana, per això li han donat vot, agafi també el bou per les banyes i faci costat al president Mas.
Jo no havia pensat per això la idea que has donat tu, Pep, de que el partit de l'oposició al món estiguessin sempre junts amb el partit que governa, amb el mateix objectiu. Això podria ser si hi hagués un acord privat de que no posaria pals a les rodes i aprovessin,
bueno, exemple, ho ha manifestat.
Sí, bueno, però el pròxim pressupost serà terrorífic. I el Mas diu, bueno, digueu-me com tinc de fer-ho de la forma que em presenta els pressupostos Madrid si no tinc de fer retallades. Ell, inclús en la campanya, que no l'ha afavorit gens, ja ho deia, que després de les eleccions tornaria a haver retallades, però és que Madrid en aquest aspecte ens farà una persecució sanguinària. Llavors, esclar, si el senyor Junqueras diu, jo et prometo posant-hi totes les condicions seves, no? Per exemple, doncs, el dret a successió, coses que va posant que no són tampoc impossibles d'aconseguir o de fer. Aleshores, si ell diu, jo et garanteixo que tots els grans acords jo estaré favorable, home, doncs mira, serien dos partits que estan a l'oposició però que van amb una causa comú. Clar, i si, els altres ja estan
redactant. Si jo estic dient això des del principi, és a dir, a veure, sí, però, jo puc entendre el que diu però, el Víctor des del punt de vista... Tu dius, jo no sóc de cap partit, i per tant, jo tampoc ho sóc. En aquest cas ho compartim. No ho sóc, i llavors, per mi les votacions es produeixen segons les circumstàncies, segons el que es tracta, segons de què parlem. A veure, quan jo parlo d'un cap de l'oposició i d'un cap de govern que van pel món dient la mateixa cosa sobre un tema determinat, que en aquest cas és la independència, i a mi em sembla absolutament favorable, perquè vol dir, o sigui, el que ens transmet és tota la gent, inclús aquella que no està d'acord amb tot, amb aquest punt sí que està d'acord, amb aquest punt sí que pesa, amb aquest punt sí que fa una majoria, i com a conseqüència això ha de tenir una força determinada. I això ho hem vist en els països, en un moment determinat, ho hem vist, que s'han posat d'acord, i per una cosa, ara amb totes no poden ser. Clar, el dir, només vull sortir a la televisió, només per les coses bones, per les coses lentes, perdona, el senyor Junqueras pot dir i pot intentar, des del punt de vista social, que hi hagi algun canvi per part de Convergència en allò que pot fer Convergència, perquè no ens equivoquem. Tal com apuntaves tu molt bé, Jaume, la capacitat que té normativa, per una banda, de fer el govern de Catalunya és mínima. La clau dels diners està on està, i per tant pot fer coses. Ara en pot fer. Per tant, aquestes pot fer és el que jo penso que per part de l'Esquerra Republicana es vol que facin.
Doncs que ho facin, sí, el govern. Que ho faci, ja que clar, es pot fer, que ho facin el govern.
Però, escolta,
no dir-li a cau d'orella, escolta, hauries de fer això, escolta, hauries de fer allò, però, i si surt malament, no, a més, ja t'ho menjaràs tu.
Perdona una cosa, un moment només. Sí. Vaig parlar amb tu del que va passar que el Joan Ridao i tal. No ens equivoquem, al front d'Esquerra Republicana ara hi ha una altra executiva.
No, pots dir és la mateixa. Sí. No. Són els mateixos. Llevat d'Alfred Bosch i Oriol Junqueras, és la mateixa cúpula.
I la Marta Rovira.
Exacte. És la mateixa, no.
Estan al darrere. En tot cas, són els que estan marcant la pauta.
Ja es nota, ja.
Per tant, pot dir que segur que aquí hi ha un gir en relació.
Mira, Eduard, el 26 de setembre, justament 2 mesos abans de les eleccions, Esquerra deia, tenim pressa, li deien, senyor Mas, al Parlament, tenim pressa, molta pressa, que és una frase de l'Heribert Barrera. Va, molt bé. 26 de setembre del 2012. 26 de novembre, l'endemà de les eleccions, és a dir, fa 4 dies, com aquell que diu, paraules d'Oriol Junqueras, no tenim pressa.
Escoltin, volen continuar o fem uns 10 minuts de propostes culturals, llibres,
cultura, no? Ja estem al final, ja.
Cinema, sí, no, si el tema dona per molt, vull dir que tindrem temps per parlar-ne, perquè no crec que es decideixi aquest cap de setmana, tot i que no se sap mai aquests contactes. Què volen fer? Propostes culturals?
Sí.
Cinema,
sí.
Llibres, obra de teatre, incendis, Sergio Dalma va ser ahir, tenen el vídeo cua.cat.
No sé, que Dalma, jo haig de dir una cosa, Ahir es va demostrar que és un professional a dalt d'un escenari.
Per què? Explica'ns, argumenta'm.
Està fàcil, perquè és un... O sigui, un professional és una persona que surten a l'escenari amb el seu equip, amb els seus músics, i tot plegat sona, o sigui, el so és bo des de la primera nota que surten dels instruments i de la primera cosa que diu pel micro. I a continuació, una persona entregada totalment al seu públic, jugant el que vol el públic i fent-ho de la manera que tothom esperava, baixant a l'escenari, passejant-se per la gent, pujant, suant, etc.
Eminentment femení el públic ahir, no?
molt femení. I a més havia una sorpresa molt gran, amb molta noia i molt joveneta.
També?
Però molt joveneta, i pensava tenir, si serà un públic, doncs, entre 40 i 50.
Que van ballar el Bailar Pegados fa uns anys, va, i que ara s'incorporen als concerts,
exactament.
No?
Exactament. Doncs, escolta, molta gent jove, però molt jove, molt jove. Evidentment, un percentatge d'homes que deien estar entre el 10 i el 12% aproximadament, i no passava d'aquí, no? Però s'ha de dir, perquè en molts casos jo veig, com sabeu, tots els espectacles, o gairebé tots, i em trobo amb, unes, amb, un, amb una gent amb una falta de professionalitat increïble. No?
La sala plena?
La sala planíssima. La sala planíssima.
Sí, van pogut, exaurir entrades.
Hagués pogut, sí, sí, hagués pogut haver-hi, no sé si una funció i mitja, però gairebé. Jo, efectivament, vull parlar d'Incendis, que és l'obra que es fa avui, perquè és una obra que té moltíssim d'interès, pel que vaig saber, inclús amb l'adaptació a l'escenografia, a Cau Romer hi havia un tipus d'escenografia que costava més al públic, el públic estava
aquí
mig
no
ficat.
El canviaran,
aquí serà diferent, ah, sí? Però és una escenografia de gira, ja, de gira, per poder aplicar a qualsevol escenari.
Ha guanyat tots els premis Butaca, no?
Sí, l'ha guanyat, home, la direcció, l'autoria, la primera femenina, va quedar segura, escenografia, a llums, i és una obra potent, actual, punyent, i penso que té molt interès. Està a les aurides de les localitats, o sigui que en aquest, sí, cas, bueno, sí, només es pot comentar com a tal, però...
Home, bon senyal,
que s'ompli. Que en teatre estigui exaurit,
sí, sí, sí,
és molt bo, eh?
És un cap de setmana al Teatre Auditori amb tres funcions, totes exaurides. Sergi Guadalma, per una banda, els Incendis, i el diumenge el Cançó del Morir de Guerra, del Martínez Valls, amb aquesta companyia més sarsuela, que dirigeix el Lluís Cabal, que viu aquí a Sant Cugat, i amb un repartiment on hi ha en els personatges principals 5-6 persones de Sant Cugat, i en el cor també hi ha gent de Sant Cugat, en fi...
Jo volia fer un clam perquè també s'exaurissin les entrades el dia 9, és el pont de la Constitució, però es fa el diumenge, que la gent calcula que hi hauran tornat tots, i es fa el poema de Nadal a la Sala Gran també, no? I seria molt bo també que les entrades s'exaurissin, perquè és un aconteixement molt especial, no? El poema de Nadal s'ha fet durant 5 anys en el monestir, en forma d'oratori, i aquesta vegada es fa amb una versió teatral.
La feu a Unió també, eh?
Sí, sí, però va ser una cosa més... més discreta, vaja, aquí és tot un muntatge teatral, representa la sala amb escenari, que hi ha, doncs, una família que acaben de fer el dinar de Nadal, el pessebre, i llavors hi ha una porta, les llums, l'estrella, vull dir, tot escenogràficament molt, molt ben resolt, i ho fan dues, sempre hem sigut 4 actors, el Xavier Tor i jo som vitalicis, però aquest any debuten dues actrius que jo he quedat sorpresa amb els ensajos, perquè estan esplèndides, la Laura Conejero i la Mariona Ribas. I l'espectacle és molt bonic, és molt... Com s'aguanta el vers brillant del Segarra, amb unes corals que intervenen, el camerata i la fusió, un cor de nanos, cor de grans, vull dir que duran 100 persones en escena, no? I a més s'aprofita per fer un homenatge al creador, que va fer els poemes de Nadal per tot Catalunya durant molts anys a totes les catedrals de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, i que l'ha fet d'una manera molt, molt sentida, molt viva, i que la setmana passada va fer 90 anys, no? I aquest any se li fa un homenatge a través de l'Ajuntament, i el dirigeix ja la Mònica Luchetti, que és la seva segona, l'ajudanta, no? Perquè ell ja físicament no pot. Però...
Esteve Polls, estem parlant d'Esteve
Polls. Esteve Polls, sí, ah, no ho he dit, Esteve Polls. Però, en canvi, ha promès que faria el cinquè cant, que és quan acaba el poema de Nadal, i ho diu d'una manera tan sentida i tan bona que la gent s'emociona. I esperem que aquest any també pugui fer-ho. Vull dir que tot, hi ha una sèrie d'aspectes que fan que aquest poema de Nadal ha de ser un gran aconteixement ciutadà.
Incendis, sarsuela, poema de Nadal. Víctor,
sí,
alguna cosa més?
Serà qüestió de veure-ho. Sí, sí, segur que serà molt bonic. I jo aniré a veure això que deia l'Eduard, Incendis avui. No l'he vista. I bé, cinematogràficament parlant, hi ha una pel·lícula que ha arribat tard a Sant Cugat, va arribar la setmana passada, tot i que ja s'havia estrenat anteriorment a Barcelona, i és molt agradable que hi sigui. Jo demanaria a la gent que no se la perdi, que es diu Dans la Maison, a la casa, en la casa,
sí.
Que és magnífica. És una... Té origen teatral, eh? Se li nota una mica, sempre es nota.
És una obra de Juan Mayorga.
Exacte, d'un espanyol, d'un madrileny. El Chico de l'Última Fila és l'obra, que jo no sé si aquí s'ha estrenat.
A
Catalunya, no, mai, ni català tampoc.
Si té èxit, ja veuràs com algú aprofita, potser, no?
La pel·lícula és... jo l'obra no l'he vista.
Però és francesa, la pel·lícula.
Sí, sí, la pel·lícula sí.
Ja que fa l'idea de Mayorga.
Sí, 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 sí.
Jo diria que és molt francès.
Sí, 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 molt. El director és François Ozon, que és un director que tota la seva filmografia s'enfoca bastant cap a la dona, cap a l'univers femení, eh? I aquí també té una importància. Els papers de les dones a les pel·lícules de l'Ozon no són allò un gerro amb flors, sinó que tenen entitat. I a més, una de les dones és l'Emmanuel Senyer, que és la dona d'en Polanski, des de fa molts anys, des que es van conèixer a Frenético. Bé, doncs és interessantíssima aquesta pel·lícula. És els que els agradi el món de la psicologia, perquè tot comença d'una manera molt, molt banal, a través d'un en un institut, en una escola, doncs el professor encarrega als alumnes una redacció sobre el cap de setmana que hem tingut.
Està en línia amb el nombre, o no?
Cosa sí, banal, sí, 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 en no, aquesta, sí.
Jo penso que no, és una altra...
Bueno, no,
no, però
l'atmosfera, sí,
l'atmosfera... Que sí, que dius...
Quan diguem molt francesa, no? Em referia a això, doncs, sí. Que els diàlegs juguen molt.
Exacte, sí, sí, has d'estar atent, Has d'estar atent perquè les paraules no són banals, Tot el que es diu és molt interessant. I aleshores un dels nois fa una redacció, però fa una redacció sobre el seu amic de la mateixa classe i la seva família. I a partir d'aquí, doncs, el professor queda atrapat per la capacitat descriptiva i narrativa que té aquest noi i el va empenyent a que aprofundeixi en tot allò.
Per més o menys, sí, digues, digues. Cosa, quan acaba la redacció, diu, continuarà.
Sí, 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 exacte. Sí, sí, perquè ell va dient això. I aleshores, clar, enganxa, i l'enganxa també la seva dona, la dona del professor. De manera que a partir d'aquí vas descobrint, com a espectador, tot allò que el mateix professor s'amaga a si mateix. I veus com tot el que va escrivint aquell noi, que ell el va empenyent a que faci en definitiva de voyeur de la vida familiar de la família del seu amic, doncs acaba influint en la vida de parella mateixa i a la vida personal del professor, que arriba fins i tot a transgredir principis de la seva pròpia professió. És un regal per l'oïda, i veus la força que pot arribar a tenir la paraula.
És una pel·lícula molt intel·ligent.
En la casa, es diu.
És una pel·lícula molt intel·ligent.
Fan el Yelmo.
En el sentit de que tu, almenys a mi em va passar, tu vas veient... i tu veus com el director t'està portant. Ho veus. Però en el fons estàs dient...
Porta'm, no?
Més. Dóna'm més, encara, saps? És molt interessant.
Acabes fent costat, l'espectador acaba sent una mica una perllongació del mateix professor.
Però com diu el Víctor, has d'estar molt atent, sí. Perquè aquí no et pots perdre.
Pot haver algun gir, no? Em sembla...
Sí, no, hi ha una evolució, sí, fins a cert punt lògica, però de tant en tant hi va posant uns elements que, com va dir, no és això, com, girem una mica, no és això, només gira. Recorda que només hi ha una sola escena en què es veu a casa d'ell, a casa del noi. Només hi ha una sola escena, en tota la pel·lícula.
No facin de spoilers, que l'anirem a veure, perquè veig que l'estan venent molt bé.
Sí, 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 sí.
I una altra cosa, sé que no té relació amb la cultura, però tenim el Gran Recapte aquest cap de setmana, també arriba Sant Cugat, hi ha 5 punts de recollida d'aliments per totes aquelles persones que hi vulguin participar, el Mercadona de la Rambla del Celler, els Capravos, el Capravo, he dit bé ara, de Can Sant Joan, del carrer de Salvador Espriu i de la Rambla del Celler, i també el Consum del carrer de Rius i Taulet. Vam parlar amb l'impulsor de la iniciativa Sant Cugat, el Sergi Figueres, i va demanar que féssim una crida a la gent.
El Mercadona, no, l'altre no, el del centre... No.
Mercadona de la Rambla del Celler, és el que tinc apuntat. No. Entenc que no, pel que tenim aquí apuntat, i ells ens van passar les dades... No.
Em sembla que és el que de fet coordina una mica això, no?
Ah, i els mercats municipals també es pot ajudar, per tant, qui vulgui fer-ho ja ho sap. Escolti, anem de marxa, que ens queden 15 segons. Jaume Pla, Víctor Alexandre i Eduard Gené, moltíssimes gràcies, ens veiem la setmana que ve.
Bon dia.
Que vagi bé.
Bon dia. Bon dia.